cada setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, bona hora. Jo sóc la Raquel Camins. Tot just passen uns minuts de les 10 del matí. Estàs escoltant el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra, on parlarem de hobbies curiosos, entre ells el de compartir el seu amor per la costura, cosint fins i tot sabates, i ens ho explicarà en Christian. A més, l'Adrià, de Jo aprenc català, ens parlarà del vocabulari català relacionat amb el canvi d'hora quan el dia és més llarg. També parlarem del canvi climàtic amb l'experta en estadística Mar Deus, i la Teresa, de Receptes Express, ens portarà una recepta fàcil i senzilla que podrem cuinar tots. Ens quedem ben a prop perquè el més important ets tu, així que et recordo el mail del programa on pots participar en qualsevol moment: camins.catalunya@cope.es. Molts ànims si ets treballant, bon viatge si vas conduint, i atenció allà on estiguis perquè comencem cap de setmana.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. Avui us vull presentar el Christian, un apassionat de la costura que ha convertit el seu hobby en la seva professió. És el creador d'Opció Taller, un espai dedicat a estimar i difondre aquest ofici que ho té tot. Defensa la costura com un llegat que uneix generacions que han cosit, cosen i cosiran, i crea, doncs, realment per plaer per ell i per als seus éssers estimats, i també a consciència per millorar el planeta. El seu objectiu és clar: inspirar tothom a perdre la por i animar-se a cosir. Sabeu la satisfacció que arribeu a tenir quan se us trenca un jersei, un pantaló o la jaqueta i vosaltres mateixos ho podeu arreglar? Doncs això, en Christian ho fa des de fa anys i ens ho explica avui. Molt bon dia, Christian.
Buenos días.
Christian, recordes quin va ser el primer botó que vas cosir i si va quedar recte?
Sí, el primer botó, era muy niño, estaba en la escuela primaria y era el botón del pantalón, y la verdad que quedó muy torcido, pero bueno, funcionó.
Al final pudiste salirte, ¿no? I quan vas descobrir que la costura era molt més que un hobby i que podia acabar sent la teva professió?
Es que yo me crié en un ambiente de tejedores, o sea, en casa había telares, estuve siempre metido en el taller, y mis primeros contactos fue con la tela desde muy pequeño y con las máquinas, tanto las de coser como los telares, desde muy pequeño. Siempre me gustó, siempre estuve atrás de mi padre.
Perquè el teu pare es dedicava, entenc, en alguna cosa relacionada amb la costura.
Sí, mi padre era tejedor, tenían telares en casa.
Llavors, clar, tu ja des de petit ja ho vas viure intensament.
Y tanto, sí, me gustaba, me apasionaba siempre ver cómo, me parecía magia que los hilos se transformaran en tela.
I què té la costura que enganxa tant i que, com dius, ho té tot?
Lo que tiene es que es, te abre un mundo de posibilidades. Empezás a hacer cosas con la mano y ya no es tanto la pantalla, si empiezas a hacer un objeto real que estás modificando. Aumenta la creatividad, aumenta la forma en que te expresas.
¿Y hi ha alguna peça que hagis creat que t'hagi emocionat especialment?
Sí, mi primer par de zapatos.
¿Te hiciste tú mismo tus zapatos?
Sí, estudié zapatos en la Argentina y en Italia, y es uno de los cursos que damos en el taller, que es un taller, nuestro taller se dedica tanto a la confección de ropa como a la confección de zapatos. Damos clases de esto.
Que es opciontaller.com, ¿no? Es el que opciontaller.com.
Exacto.
Y aquí tú enseñas todo el que has anat aprenent durant anys. I, a més, fins i tot a fer sabates. Hi ha alguna peça que hagis creat que hagis dit aquesta la ideava d'una manera i m'ha sortit d'una altra?
Oye, sí. Sí, una pieza que... Fue un reciclado de una vieja maleta que transformamos en mochila y salió un bolso.
Ah, bueno, però al final va sortir alguna cosa de profit.
Sí, tanto, pero bueno, sí que fue sorprendente porque pensaba hacer una mochila y salió un bolso. Bueno, esas cosas pasan y nos sorprenden.
Entre tu i jo, Cristian, jo crec que algun artista algun cop li ha passat de voler pensar en fer una cosa, n'ha fet una altra i aquella altra ha estat un èxit. A vegades és curiós, però les coses més sorprenents són les que ens acaben triomfant. Mai se sap. Si haguessis de convèncer algú en 30 segons perquè s'animi a cosir, què li diries?
Que le diría que se anime a coser, que adelante, que vale la pena, que no importa lo demás, que tú hagas lo que te gusta y si te gusta coser, adelante.
I escolteu una cosa, això és molt millor que una aplicació del mòbil. Hi ha gent que es posa a jugar al mòbil per no pensar, no sé, el solitari o el que sigui, el cosí també distreu moltíssim perquè has d'estar centrat en l'aquí i ara, en el que estàs fent. I creus que cosir pot ser també una manera de cuidar el planeta, per exemple?
Y tanto, mira, coser no solamente es que vamos a estar más contentos con nosotros mismos, y si estamos contentos con nosotros mismos vamos a estar en un mejor planeta, sino que también nos permite el reciclado, nos permite darle una segunda vida a la ropa, y que es un material que hoy por hoy está contaminando tanto en su producción, aprovecharlo más tiempo, nos parece que podríamos mejorar el planeta.
I per acabar, Cristian, què li diries al Cristian que començava amb el fil i l'agulla a la mà i amb molts somnis per davant?
Creo que te diría lo mismo que te dije hace un segundo. Adelante, vale la pena. Hay momentos duros, pero vale la pena intentar ir por el camino de las cosas que te gustan.
Doncs avui el Cristian ens ho ha vingut a explicar. Tu, si tens aquell hobby teu, aquell que ha acabat esdevenint la teva professió, pots enviar un mail a camins.catalunya@cope.es i el Cristian doncs, que segueix endavant amb aquesta opció taller.com que ha creat a través de la seva passió i que ens ha vingut a explicar avui dissabte i que t'ho agraeixo moltíssim, Cristian.
Bueno, gracias a ti por tenernos en cuenta.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ara que ja comencem a notar que els dies s'allarguen i que ben aviat, de fet, farem el canvi d'hora, parlem de com la llengua també reflecteix aquests canvis de llum i descobrirem vocabulari relacionat amb la claror i el sol, que tenim ganes de que ens arribi. Com ara, per exemple, enlluernar, clarejar i d'altres, que ens explicarà doncs, molt millor aquestes expressions tan útils el nostre professor d'Adrià de la web online Jo aprenc català, l'Adrià. Molt bon dia.
Bon dia, Raquel. Doncs, efectivament, aquesta setmana parlarem d'un camp semàntic que és molt més ric del que sembla, el vocabulari de la llum, tal com avançaves. I no és casualitat que en parlem ara, a mitjan març, quan tots notem que els dies s'estan allargant, cada vespre guanyem uns minuts de claror i també d'aquí 2 setmanes, a més, canviem l'hora i encara tindrem més llum al final del dia. Tot això també es pot explicar amb paraules precises. Comencem pel moment en què neix la llum. Quan el dia comença, clareja o es fa de dia. Clarejar descriu aquest pas gradual de la foscor a la llum. No és un canvi brusc, és progressiu. O també podem dir que surt el sol si ens referim específicament a l'astre. Ara que som al març, aquest clarejar arriba cada dia una mica abans. La llengua ens permet fixar aquest detall. El dia no només comença més d'hora, sinó que guanya llum. A l'altre extrem tenim el capvespre, que és el moment en què el dia s'acaba. No és encara nit del tot, però la llum ja minva. I és precisament ara, en aquesta època de l'any, quan notem més el capvespre, cada dia s'endarrereix una mica. Quan canviem l'hora, aquest efecte encara serà més visible. També podem parlar de penombra, que no és foscor absoluta, sinó una llum feble, suau. La penombra és habitual al capvespre, quan la claror es va apagant a poc a poc. O quan la llum és intensa, pot enlluernar. Enlluernar no és només il·luminar molt, és molestar la vista per excés de claror. També una superfície pot tenir resplendor, que recordem que en català és femenina i la segona vocal és una E, i un objecte pot ser resplendent si brilla amb força. Hi ha verbs molt precisos. Il·luminar és donar llum a un espai, lluir és emetre o reflectir llum, una estrella llum, una joia llum, i encara podem dir que una cosa refulgeix, del verb refulgir, quan brilla amb molta intensitat.
És curiós perquè, per exemple, aquesta paraula que acabes de dir no és habitual escoltar-la en el dia a dia, en el nostre dia a dia quotidià. Hi ha algunes paraules que hem anat acotant tant al vocabulari que s'han anat com perdent d'alguna manera.
Sí, és com que hem anat reduint el nostre vocabulari, tendim a utilitzar sempre les mateixes paraules i recordar-les també fa que no es perdin. Refulgir és un verb que de la llengua quotidiana ha desaparegut, però que segurament en molts llibres de literatura encara el podem trobar. I és ben bonica i no cal perdre-la. I la llengua també ens permet descriure la qualitat de la llum. La llum pot ser tènue, pot ser viva, pot ser esmorteïda, pot ser diàfana. No és el mateix una llum viva, plena d'energia, que una llum esmorteïda, suau i apagada. Tenim aquesta varietat de precisió. I fixeu-vos que la llum també és metàfora. Quan entenem una cosa, diem que ho veiem clar. I si aportem informació, posem llum sobre un tema. Com diu Carles Porta, posarem llum a la foscor. I la llengua ens dona moltes eines per explicar cada cosa amb precisió. Perquè no tot és dir hi ha més llum. Podem dir que el dia clareix abans, que el capvespre s'endarrereix, que la claror s'allarga. I quan tenim més paraules, tenim més capacitat de descriure allò que vivim. I si voleu continuar ampliant vocabulari i aprendre a descriure el món amb més matisos, us convido a seguir-me a Instagram, Jo Aprenc Català, i trobareu contingut setmanal sobre lèxic, expressions i dubtes freqüents. I si ben aviat teniu l'examen del C2, que sapigueu que podeu fer un simulacre al nostre web, joaprenccatalà.cat.
Doncs, a més, ja que parlem del tema del canvi de l'hora, que sapigueu una mica la història. El primer cop que es va canviar l'hora a Catalunya va ser l'any 1918, tot just en acabar per la Primera Guerra Mundial, amb l'objectiu d'estalviar l'energia, i des de llavors doncs, s'ha quedat aquest canvi d'horari que se sol fer a finals de març i a finals d'octubre. En aquest cas, el proper canvi d'horari serà el dia 29 de març, així que cap a final d'aquest mes ens tocarà fer aquest canvi, i serà el dia important per recordar totes aquestes paraules que ens ha explicat l'Adrià de Jo Aprenc Català, i aquells que en vulguin saber més coses, doncs que el podeu contactar, i que a més nosaltres el tenim la gran sort de poder-lo tenir aquí cada dissabte, que ens explica més coses, Adrià?
És un plaer per mi també ser aquí cada cap de setmana explicant coses sobre llengua.
Doncs t'esperem perquè ens segueixis il·luminant el dissabte vinent.
Ens veiem dissabte vinent.
Setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, all I know, love will save.
Us vull parlar ara d'un tema que ens afecta a tots, el canvi climàtic i la sostenibilitat. Per parlar-ne m'acompanya la consultora independent d'MDM, la Mar Deus, amb qui intentarem entendre millor els reptes ambientals actuals i també descobrir algunes solucions possibles. I ho farem amb una mirada pràctica, optimista i plena d'idees inspiradores. Molt bon dia, Mar.
Hola, bon dia, Raquel.
Mar, per començar amb una pregunta senzilla. Quan parlem de canvi climàtic, de què estem parlant exactament i per què ens hauria de preocupar?
Pues mira, el canvi climàtic al final és la modificació sostinguda del planeta, és a dir, són canvis que són a llarg plaç, amb temperatures, amb pluges, fenòmens extrems que tots estem vivint, no? Últimament, la pèrdua de biodiversitat, és a dir, és algo provocat a llarg termini bàsicament per l'home i les seves accions.
I a vegades sembla un problema molt global. Realment les accions individuals poden marcar la diferència?
I tant. Molta gent es pensa que jo no puc actuar, però sí, a nivell individual, per exemple, simplement potenciant, tenir més consciència i responsabilitat. o penalitzant algunes marques o pressionar governs i institucions a través de petits gestos, no? Com pot ser doncs, el reciclar, el no malbaratar, el intentar restringir doncs, compres compulsives, no? Si tens 15 samarretes, doncs, no cal comprar 15 més, no? Perquè les acabaràs llançant i al final tot contamina.
I si haguessis de triar tres petits hàbits sostenibles que tots podríem començar avui mateix, quins serien?
Pues mira, el reciclatge. És evident que molta gent ho està fent per obligatorietat, no? La recollida aquesta selectiva o posar-ho tot en els containers. Però realment és una cosa que no costa, no hauria de costar, és fàcil de fer i contribueix, és un hàbit sostenible. Després, com et deia abans, el no malbaratar, és a dir, utilitzar realment i comprar el que un creu que ha d'utilitzar, no? O no malbaratar, per exemple, el menjar. I després evitar aquest comportament compulsiu, no? Que moltes vegades ve afavorit pues, per les compres online, no? De pues, entres en un, és igual, en un Amazon o on sigui, no? I bueno, veus coses i la gent té aquesta mena de compulsivitat de m'ho compro. I tot això, al final, és un excés en quant a producció i en quant a despesa. Jo són tres petits hàbits que crec que són bastant realitzables i que poden contribuir a un món una mica més sostenible.
És important perquè avui, que és dissabte, que estem tranquils, que podem escoltar, podem pensar realment com estem cuidant el medi ambient. I el tema del reciclatge és veritat que costa a vegades, perquè, clar, tenir diferents brosses a casa has d'anar separant. A vegades, no sé si t'ha passat, que segur que sí, més d'un que ens escolta, de tirar una ampolla de plàstic i després treure-la i dir, ostres, que això no va aquí, i has de remoure la brossa amunt
i
avall.
No, sí, i després hi ha coses, per exemple, quan has de llençar el vi, no? Aquell soroll tan horrible que depèn on visquis, clar, has d'anar tirant, no? Al container, pues, ampolla bueno, clar, són coses que a vegades incomoden, però jo crec que és una incomoditat super assumible.
Clar, i que s'ha de fer al final per al benestar de tots. I molta gent pensa que ser sostenible és més car o més complicat. És un mite o hi ha part de veritat?
No, jo crec que és un mite. Òbviament hi ha coses que són més cares quan entrem més la cultura ecològica, bio, però realment és un mite perquè fixa't que jo estic pensant no malbaratar, vol dir reaprofitar, per exemple, a nivell alimentari, evitar compres compulsives, al final t'estàs gastant menys, no? És a dir, que no ha de ser més car, és un tema més actitudinal que no pas la barrera, no? Que no pas el tema del preu, crec.
I quin és l'error més comú que cometem quan intentem ser més sostenibles?
Jo diria, Raquel, que un dels errors és no fer-ho de manera continuada en el teu dia a dia. És a dir, hi ha persones que diuen, bueno, jo aquest mes he sigut sostenible un dia o un parell de dies perquè he fet això. Clar, això, bueno, això és millor que res, no? Però és un error no fer-ho en el teu dia a dia, tenir ja incorporat aquesta cultura d'ajudar a mantenir el planeta, que al final el planeta som tots, no?
I mirant cap al futur, ets optimista amb la lluita contra el canvi climàtic o què t'ho fa pensar, Mar?
Mira, jo si em fixo amb la gent, sí que sóc optimista, perquè per estudis que estic realitzant, diferents projectes, sí que noto que la cultura de la sostenibilitat va a més i la gent té una preocupació perquè realment està començant a veure els efectes. Ara, depèn de quins polítics i de quines empreses, em crea dubtes. És a dir, em faria ser una mica més pessimista. Per això jo crec que està en les nostres mans també pressionar d'alguna manera als governs i a les institucions i a les empreses.
I per acabar, amb un toc ràpid, Mar, si el planeta Terra pogués parlar avui a la ràdio, què creus que ens diria?
Pues mira, el planeta, jo crec que sí, que en realitat ens parla, però jo crec que ens diria, cuideu-me, perquè el planeta no són només les plantes, els rius, els boscos i els mars, no? El planeta som tots. I jo crec que això és bàsic, entendre que ens parlaria perquè formem part del planeta. No estem dissociats del ser humà de la natura, per exemple, no? Aleshores sí que demanaria cuidado i que ens sentim partícips i bueno, éssers que vivim dins d'un ecosistema.
Doncs, Mar Deus, consultora independent de MDM, gràcies per ser aquest dissabte amb nosaltres i per explicar-nos com cuidar una mica millor el nostre planeta.
Moltíssimes gràcies, Raquel. Bon dissabte a tothom.
Esteu escoltant Cap de Setmana
amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
71.222, 71222, serie 115, 115.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alcampo, del 13 al 15 de marzo, tienes la naranja Maya 2 kilos Cultivamos lo Bueno a 2,49 euros. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
COPE Catalunya i Andorra.
El consejo para verte mucho mejor con la doctora Torrejón.
El mejor tratamiento del lipedema disminuye considerablemente los síntomas, mejora el aspecto de las piernas y evita el empeoramiento a fases más graves. En nuestro centro disponemos de una unidad para el tratamiento del lipedema. Consulta con nosotros sin compromiso. Soy la doctora Torrejón.
Atención, Barcelona. Marta, que con su sueldo mantenía una familia entera, estaba en una situación insostenible hasta que conoció a Área Jurídica Global. En 5 meses le dejaron a deuda cero. No es magia, es ley. Y tú también puedes llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Área Jurídica Global. Especialistas en deudas, inspecciones de hacienda, herencias y mucho más.
¿Quién no ha cantado alguna vez las canciones de Julio Iglesias? Este 21 de marzo, revive sus grandes éxitos en un emotivo homenaje de la mano de Diego Ramos. Vuelve a emocionarte con los temas que han marcado a generaciones en un viaje musical que ya ha conquistado a miles de espectadores. El 21 de marzo, vive el tributo más fiel a Julio Iglesias en Casino Barcelona. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
los fósforos en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del Madrid!
¡Gol! Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Ràdio Deportiva. El número uno del deporte.
Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gràcies a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és, huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja sones, els lavabos oloren a pintura.
Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Cope en internet, TDT, FM y dispositivos móviles.
A Cope Catalunya.
La imatge del dia, a Cope Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
A Cope Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
¿Has oído ese sonido? Claro, es el sonido de la suerte. Tu lotero te recuerda que hay bote histórico en la primitiva de más de 120 millones de euros. Si todavía no está registrado en tu lotero, este puede ser tu momento. Descarga la aplicación, regístrate, introduce el código COPE y obtendrás saldo para probar gratis tu primitiva. Recuerda, introduce el código COPE y mucha suerte.
Si voleu descobrir els millors xollos a Itàlia, feu un cop d'ull a buscaunxollo.com i trobareu escapades a destinacions espectaculars com Milà, el Lago di Garda, Sardenya o la Costa Amalfitana, amb preus molt especials. I recordeu que, a més d'escoltar la nostra secció de cada dissabte aquí a la ràdio, també us podeu subscriure al newsletter de buscaunxollo.com per rebre cada setmana nous xollos i consells per viatjar al millor preu.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
I voleu saber com generar, gestionar i protegir els recursos en un context econòmic incert com el que estem vivint a dia d'avui? Doncs anem a impulsar un canvi de mirada econòmica a través de la presentació de dos llibres i noves reflexions molt pràctiques que comptem justament amb la presència de Teodor de Mas, economista i autor del llibre Fer diners i gastar diners, que ens aportarà una visió directa sobre la gestió dels diners que tanta falta ens fa. Aquesta trobada vol donar eines reals i aplicables al dia a dia de nostre i serà una oportunitat per entendre millor l'economia des d'una perspectiva propera i estratègica. Molt bon dia, Teodor.
Bon dia, Raquel. Un cop més, gràcies per convidar-me a la Cope.
Faltaria. Ens encanta tenir-te. I, a més, que ens donis aquests bons consells que tanta falta ens fan. Com, quin és, avui, el principal error que cometem amb els nostres diners?
Jo crec que el principal error seria no ser conscients del que ingressem i el que gastem. O sigui, no tenir el control de les nostres finances. Després, cadascú sap com és de difícil avui en dia, doncs, el tema de l'habitatge, el tema dels fills, el tema de que tot ha pujat molt de preu. Però, com a mínim, intentar amb un Excel, amb qualsevol eina, tenir el control, saber on estem, no? Tocar de peus de terra i dir, ok, ingressem X, ens gastem el 50%, ens ho gastem tot, tenim massa deutes. Intentar saber en quina situació estem.
I com pot una persona amb ingressos normals començar realment a generar patrimoni?
Jo crec que és una mica difícil el que diré perquè és bastant personal, però jo crec que fa falta una certa dosi d'optimisme. I ja sé que és fàcil de dir i no tan fàcil d'aplicar. Però jo crec que sense un cert optimisme innocent, naïf, de dir jo puc, és una mica el que diuen els americans, que si pots, si vols, pots, sense arribar al límit dels americans, però jo crec que ens hem de creure una mica de que podrem, de que a llarg termini serem capaços d'estalviar i aquests diners anar-los posant a treballar per protegir-nos del que ens passarà en el futur, de perdre la feina, de tenir problemes de salut, de tenir problemes de parella, el que sigui. Però hi ha una part d'optimisme, una mica com un nen petit, de dir, doncs vaig a posar diners a la guardiola per tenir un futur millor.
I en el context actual d'inflació, quines decisions financeres recomanaries que prioritzem?
Bé, jo crec que a vegades algú m'ho pregunta, jo crec que no n'hi ha prou amb un context d'inflació com l'actual, que és l'habitual, sempre hi ha hagut inflació, excepte als anys de la crisi immobiliària, la inflació ha vingut per quedar-se. Jo crec que és important no només estalviar, sinó també aquests diners que anem estalviant i que tant ens costen estalviar, anar-los invertint amb seny, perquè ens donin més rendiment que la inflació, ¿vale? Perquè no perdem poder de compra.
I quin paper tenen la mentalitat i els hàbits en la capacitat de generar riquesa?
És el que et deia, jo crec que aquesta part d'optimisme, aquesta part d'hàbits, de tenir un sistema, no? De dir, escolta, del que guanyo o del que guanyem estalviarem un 10%, i els diners que estalviem els traurem un cop cobrem les nòmines, i podem anar de vacances o no podem anar de vacances, i ens assura compte viure aquí o ens anem a viure més lluny, o potser hem de canviar de feina, o potser algú de nosaltres ha d'estudiar un grau per poder tenir una millor feina o una promoció. O sigui, és ser una mica exigents i tenir un sistema amb una organització i una espècie de normes que no només ens diguin on estem, sinó on volem estar millor en el futur.
I, Teodor, quins són els principis claus del mètode que expliques en els teus llibres Fer diners i gastar diners?
Jo diria que el que deia, sempre s'ha de començar això amb un pressupost, que vol dir, escolta, anem a posar en un Excel ingressos i despeses periòdiques, mensuals, trimestrals, anuals. Hi ha gent que diu setmanals, seria com una empresa, però potser no n'hi ha per tant. Tenir una mica el dibuix de l'any, no? Ara que estem al gener-febrer, de dir, escolta, ara que aquest any 2026 ha començat, anirà bé, anirà malament, quins retocs hem de fer? Llavors, i això s'ha d'implicar tota la família, des dels fills fins a la parella, fins a un mateix, fins a qui sigui, i aquesta consciència. O sigui, quan dic el mètode de dir anem a tocar de peus a terra, què podem fer per generar més ingressos? Vale? Podem tenir una segona feina, demanem una promoció, demanem que ens augmentin el sou, canviem de ciutat, de país, de sector. O sigui, no és tenir els diners com un tabú que anem mirant el compte i anem patint, sinó allunyar-nos una mica del dia a dia del compte corrent i tenir una mica com una reflexió una mica més sofisticada que si fóssim un animalet, no? De dir, escolta, estem aquí i volem millorar.
El Teodor ha dit una cosa que és molt bona, molt màgica i molt important, que és el fet d'escriure. La part visual és molt important. El fet d'escriure en un paper el que tenim, el que podem gastar, el fet de veure-ho ens fa agafar consciència.
Sí,
exacte, ens fa agafar molta consciència. Però tant amb els diners com amb moltes coses, perquè a vegades el típic, que cada setmana per dir alguna cosa et compres uns caramels que t'agraden molt. I com que els vas comprant a diari, no ets conscient fins que no apuntes en un paper m'estic gastant tant amb aquests caramels, per dir alguna cosa.
És el que jo dic una mica
allò
de l'Excel, no? Això, sí, allò de l'Excel, de visualitzar-ho. Vale, volies uns caramels, doncs anem a apuntar-ho. Mira, ens gastem 10 euros al mes de caramels. Sembla una tonteria, però llavors el dia que has de retallar, has de triar si retalles amb caramels o amb llibres o amb cerveses. Llavors dius, mira, doncs els caramels són més importants que les cerveses. Aquest tocar de peus a terra, i ja sé que és una mica trist perquè ens agradaria poder-ho fer tot, però ningú pot fer-ho tot. Ni la persona més rica del món pot estar sempre gastant. En algun moment hem de pensar, no, això no... Hem de poder dir que no a coses, de dir, escolta, això no ens ho podem permetre. I els hem de poder dir als nostres fills, doncs mira, no pots estudiar aquí, o ara no podem anar un mes de vacances, només hi anirem una setmana, o aquest any estem a l'atur, per tant, hem de retallar despeses, o al revés, aquest any ens ha anat molt bé i podem fer un viatge que teníem molts anys pendent de fer. O sigui, és pensar que els diners no són un tabú i això, amb un paper ho visualitzem, en som conscients, impliquem a tots els membres de la família.
I és millor estalviar molt o invertir aviat encara que sigui amb poc capital?
Jo crec que és important estalviar quan abans millor i tot el que estalviem invertir-ho. Però és veritat que per un tema de l'interès compost, quan abans es comença és més fàcil, perquè us permet, encara que estalvieu poquet, doncs a 20 anys vista l'impacte és bestial. O sigui, el creixement de 1.000 euros en 20 anys, si els invertiu bé, té un efecte multiplicador molt més gran que si us poseu a estalviar quan teniu ja 60 anys.
I, Teodor, si haguessis de donar només 3 consells financers essencials, quins serien?
Que trieu bé la parella, que trieu bé on viviu i que estudieu i llegiu al màxim.
Doncs bé, ja ho sabeu, allò de la parella, també és important triar-la bé per gastar més o menys.
Sí,
jo em pensava que es triava amb el cor, però també s'han de pensar coses.
Sí, és important triar-la bé i ningú ens diu com es fa per triar-la, perquè estem molt influïts per Hollywood, pensem molt el que dius tu amb les emocions i amb els sentiments i amb l'amor i tot això, i clar, són quasi oposats al que seria una bona gestió. I costa molt de dir, no, aquesta parella no em convé per un tema econòmic, no? Ningú ho fa, no? Estem molt partim molt de la base de que el que compta són els sentiments i l'amor i estar bé amb l'altre, i deixem una mica de banda tot el tema de diners. Llavors, evidentment, l'amor passa per davant dels diners, però de seguida s'ha de poder parlar de com us gestionareu com a parella, vull dir, perquè si no, què farem? No?
Que ser com la dama i el vagabundo, menjar un espaguet entre dos.
Exacte. Sí.
Doncs, deixant de banda aquesta part meva romàntica, agrair molt a l'economista Teodor Damàs amb els seus llibres Fer diners i gastar diners, que hagi estat aquest matí de dissabte amb nosaltres. T'ho agraeixo moltíssim i que acabis de passar bon cap de setmana.
Igualment, Raquel, fins la propera. Adéu, gràcies.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Ara ens endinsem en el món de la muntanya i de les grans rutes amb el Jordi Simorte. Atenció, perquè ha creat a les xarxes socials una pàgina que ens és molt útil, el TikTok, el podeu trobar a l'Instagram, és Ruteros Mochileros, i ell entén de caminar com una manera de viure i conèixer el territori. Per ell, cada pas és una història, cada quilòmetre és un descobriment, ha recorregut camins mítics, ha repetit reptes exigents i, sobretot, comparteix la seva experiència perquè tothom pugui gaudir de la natura amb seguretat. Avui parlem de la costa, de cims, de tecnologia i de la passió per caminar. I prepareu-vos per viatjar a peu, encara que sigui a través de la ràdio, amb el Jordi Simorte. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia i bon any.
Igualment, ens anirà molt bé fer aquestes caminades per cremar tots els torrons i tot el que hem menjat aquests dies.
I tant que sí, a més són caminades per tothom, així que ningú s'escaparà.
Has completat, Jordi, una ruta impressionant, caminar per etapes des de Portbou fins a Blanes, recorrent els 211 quilòmetres de tota la Costa Brava. Com és viure aquesta experiència pas a pas i què t'ha aportat aquest viatge a peu?
Bueno, això és una experiència impressionant. Molta gent parla del Camí de Santiago, que segurament no l'he fet, està molt bé, però bueno, moltes vegades parlo amb molta gent d'aquí, de la zona de Catalunya, del país, i els dic, ostres, no marxeu tan a fora, que aquí hi ha racons, hi ha indrets que són molt desconeguts. La Costa Brava la coneixem com bueno, tothom sap on està Tossa de Mar, Fiquem el Plano, on està Palamós, on està Sant Antoni de Calonge i tal, però de vegades ens oblidem una miqueta que hi ha racons molt amagats, mig verges, que això no es tracta d'anar a postos i massificar-los, simplement de fer bueno, una miqueta de senderisme. Són rutes per fer pràcticament amb tota la família, i sí, és una ruta que he fet, que la tornaré a repetir, que és una passada, i bueno, és una manera de gaudir una miqueta del que és el terreny, bosc, pinassa, unes cales meravelloses i llocs, sobretot, on ens porten les grans companyies, no? Dius, sempre ens porten els mateixos llocs, hi ha coses molt xules aquí a visitar Catalunya.
I què t'ha motivat a registrar aquesta ruta amb el GPS i fer gravacions per pujar-la al Wikiloc i al teu canal de YouTube, Ruteros Mochileros?
Sí, em vaig trobar bueno, ja segur que ja, quan vaig comentar aquí a les xarxes socials tinc bastants seguidors que interactuo molt amb ells, em pregunten molt a través del xat, hòstia, volem fer aquesta ruta que has fet i tal, i em vaig trobar una persona que em va dir, hòstia, per què no fas servir les noves tecnologies? Tens la plataforma Wikiloc, que el que pots fer és, quan tu fais una ruta, aquestes tan xules que ensenyes, que volem anar al darrere, és que les registres en GPS. Hòstia, me va informar, vaig fer una ruta per aquí a Lleida, una bona amiga, vam fer aquí el Tossal de la Baltasara, una amiga que des d'aquí aprofito a saludar-la, l'Ariadna, i em va parlar molt bé d'aquesta aplicació. Vam anar a fer la ruta i me la va ensenyar. Ostres, vaig veure que és... Bueno, perquè us poso en situació, és com tindrà, quan anem en cotxe, que anem amb el navegador i ens porta tot arreu, doncs és una aplicació on tu entres, busques la ruta d'algú que l'hagi pujat, que l'hagi anat al davant, que llavors et dona l'opció d'obrir-la, de veure els temps, si pots anar amb la família o no, i sobretot el més important, que és per no perdre'm, no? Començar la ruta. Llavors, vaig començar a fer-ho. Començava una ruta, vaig baixar amb aquesta aplicació, la començava a gravar, a registrar en GPS, a registrar-la amb una càmera 360, que és aquestes càmeres que, bueno, les portes al darrere o amb un pal i te'n oblides, i llavors després vaig començar a pujar al canal nou que he obert de YouTube, que també es diu Ruteros Mochileros. Llavors allà ja pujo ja vídeos de 30-40 minuts explicant bé doncs, com anar-hi, què aprofitar veure, quins perills et pots trobar enmig d'una ruta i si són rutes per fer amb la família o no, i ha tingut moltíssim d'èxit, perquè bueno, ja saps que TikTok i Instagram són vídeos que no són molt llargs, en canvi seria molt de greu perquè tenia molt de material que tenia que llençar. I, bueno, i per això he fet, l'he tornat a fer i a més l'he registrat i l'he anat pujant en aquestes plataformes, que a més el Wikiloc el que em dona l'opció és d'obrir-ho amb el PC i és com un buscador, no? Busques el buscador, fiques Wikiloc i llavors allà hi ha un buscador o pots buscar rutes mochileres on surten les meves rutes o rutes de gent que n'ha fet. I és la veritat que ho aconsello moltíssim.
Clar, per als amics i amigues que ens escolten i no saben el que és el Wikiloc, doncs va molt bé per gaudir de rutes de muntanya amb seguretat i sense por de perdre's. I sí, sí. Doncs, persones com el Jordi pugen la seva experiència, ho expliquen perquè doncs, així tots puguem gaudir d'aquesta ruta amb la màxima seguretat possible. I Jordi, també estàs immers en un repte molt especial, que és culminar els 100 cims de la FEC, i ja en porta 51, si no m'equivoco.
Sí, sí, la veritat que sí. A part que això està molt bé perquè, com que és a tota Catalunya, això és una proposta que fa la FEC, la Federació d'Entitats d'Excursionistes de Catalunya, llavors això et situa, si busques el qualsevol buscador d'internet, si has llistat dels 100 cims, i et surt tota Catalunya. Llavors tu vas clicant i bueno, te trobes per la Garrotxa, busques 100 cims de la Garrotxa. I això és el que te fa ensenyar una miqueta. Tots ja sabem on està el Matagalls, el Montseny, ja sabem on està la Pica d'Estat, ja sabem on està Montserrat. En canvi, hi ha moltes ermites, molts castells que us quedaríeu super sorpresos. I això és el que fa una miqueta, és que t'ensenya una miqueta els indrets més bonics de Catalunya. Crec que hi ha una proposta d'uns 150 i a partir de llavors és una manera de fer un repte, no? Llavors, estan a tot arreu, i estiguis a Lleida, i estiguis a Girona, i estiguis a Tarragona, llavors, bueno, si ets una persona que et sols moure com molt com jo, doncs quan estàs a prop d'algun, doncs hi ha alguns que són de fer en una hora es fan, amb tota la família, i en alguns que, evidentment, ja són tipus Pica d'Estat, Pic del Sotjo,
que ja són més complicats. Sí, això t'anava a preguntar si es poden fer en família o fins i tot amb nens.
Sí, sí, sí. No. A més n'hi ha alguns que són molt divertits, que a més són tot tipus gincames, que trobes molts pedretes dibuixades, amb ninots, i amb coses molt preparades per la família, perquè és molt fàcil trobar-ne. És entrar a la xarxa, a qualsevol buscador d'internet, busca llistat de 100 cims, i llavors et surten allà totes les dificultats, no? Hi ha alguns que, bueno, que pràcticament el nivell és zero. I ho recomano, recomano, perquè és per passar una experiència amb la família durant un dia, un matí o una tarda, i no són coses molt exigents, i els nanos ho passen pipa.
I ara, amics i amigues que esteu escoltant, el Jordi té una tradició que és molt potent, que és pujar a la Pica d'Estats cada any per tancar l'estiu, és el cim més alt de Catalunya, i ja l'ha fet 9 vegades. Jordi, què té aquest cim perquè tornis any rere any, tot i ser un repte tan exigent? Sí, sí, sí.
Bueno, més que exigent, és bastant exigent, és molt pesat, perquè bueno, estem parlant de has de fer una caminada pràcticament entre 12 i 14 hores sense parar. Amb un desnivell, al millor et trobes de 1.800 o 2.000, que no només és el pujar, i després és el baixar. Llavors, és una ruta que vaig fer-la en un moment, doncs, bueno, que no en un moment difícil de la meva vida, vaig optar per anar una miqueta als Pirineus, vaig estar dos o tres dies allà una miqueta en comunicar, fent rutes i tal, i em va anar molt bé. Llavors vaig aprofitar, vaig pujar a la Pica d'Estats. Llavors li tinc molt de carinyo perquè va ser un tema molt exigent, no és un tema que era totalment desconegut per mi, no sabia on era el final, i al fer-la sol li vaig agafar, bueno, i llavors estàs allà dalt. De fet, cada any ja m'acompanyant, bueno, un company de rutes, que és l'Álvaro Prim, que ja l'ha fet 4 vegades amb mi, la va fer la primera vegada i s'apunta. I aquest enguany, que sempre les fem a finals d'estiu, perquè si no hi ha molt, tinc que dir que a l'agost és molt complicat perquè hi ha molta massificació de gent, però sempre les fem entre setembre i octubre, i aquest enguany va ser molt divertit perquè va vindre el Jordi Mayoral, que era la primera vegada que feien cim, i la veritat que va al·lucinar. Una persona que havia estat molts anys jugant a la tercera divisió tal, va dir, jo aquest esforç físic no l'havia fet en mi vida, però bueno, ja està dient que s'apunta a la propera.
Així que es repetirà, eh?
Sí, segur.
I sovint busquem idees, justament el que deia abans, per moure'ns una mica durant les festes o durant passades les festes. Ens podries recomanar algunes rutes familiars per poder cremar els àpats d'aquests dies? Sé que vols reivindicar un territori sovint desconegut, que és Lleida. Què hi trobarem allà que la converteix en un tresor amagat?
Sí, mira, vull parlar de Lleida perquè sempre que parlem d'anar a fer rutes i tal, sembla que hem d'agafar el cotxe i desplaçar-nos, sobretot la zona aquesta que diuen aquí, el Pla de Lleida, tot és la comarca. Sembla que haguem d'anar o a la costa, o a la muntanya, o a les hortalisses. No, no. Per exemple, aquí, per exemple, a Lleida, tenim, per exemple, a la zona de les Garrigues, tenim a les Borges Blanques, tenim un cim que està dintre del llistat dels 100 cims, que es pot fer en tota la família, i que és un cim d'uns 600 metres d'alçada, i està molt bé, perquè pràcticament deixes el cotxe el que és a pista, i està molt bé perquè t'involucra una miqueta amb la zona, no? És una zona agrícola de secà, i està tot rodejat el que és la ruta d'olivers i vinyes, no? Fins que puges a la punta dels Bessons. No és exigent, és per anar a fer una tarda, per anar a cremar quatre torrons, i per exemple en tenim una altra aquí a la Granja d'Escart, que sembla que sigui la plana de Lleida i tot, i que no hi haguin d'haver muntanyes, i n'hi ha la punta Montmeneu, que també està dintre dels 100 cims, si us voleu animar. És molt senzilla per fer tota la família, i és molt curiós perquè, bueno, estàs arribant amb el cotxe, veus com tota la plana és Lleida i sobresalta la punta del Montmeneu. De fet, l'anomenen l'Everest de Lleida, que hi ha gent que ho desconeixes. I puges allà dalt i veus tota la franja, Fraga...
I el que aquests dies moment... estarà glaçadíssim amb aquest fred que està fent. S'ha de ser valent, eh?
Sí. Però bueno, és una manera d'abrigar-se, de fer coses, una cosa que no sigui molt exigent, i cremar quatre torrenets que ens hem passat una miqueta aquestes festes.
I per acabar, Jordi, què diries a algú que encara no s'ha atrevit a calçar-se les botes i sortir a caminar? Què els recomanaries per viure a la muntanya com ho fas tu?
Mira, que no s'ho pensin, que no es pensin que jo anar a la muntanya, que difícil. Avui dia tenim moltes tecnologies, hi ha moltes plataformes de sortides de gent que queda, que vas amb gent, de fet jo a vegades faig quedades amb companys, amics i tal, i pots anar amb gent que en sàpiga, i a part que he socialitzat molt, i és el que dic sempre, anem tan ràpids en aquesta vida que ens perdem l'essència de totes les coses. S'ha de caminar. Si vas al metge i ho tens a un quart d'hora de casa, no agafis el cotxe. Estem acostumats a fer-ho tot en vehicle i s'ha de caminar, que per va molt bé per la salut, i que la gent s'atreveixi, que és una cosa que enganxa moltíssim, que no és com apuntar-te al gimnàs i després et desmotiva, és una cosa que et motiva i després et comences a trobar molt bé i després comences a fer coses més grans.
Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies al Jordi Simorte de Ruteros Mochileros per ser aquest dissabte en el programa, i gràcies també per els consells que ens dones per viure la natura de la manera i amb l'amor que tu ho fas.
Molt bé, vinga, bon cap de setmana. Adéu.
Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no...
Escoltem la cançó Estrelles de Max Navarro, creant aquest dissabte una atmosfera intimista i emotiva, ideal per compartir aquests bons moments. Així que, escoltant-la, et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però no marxis perquè ens queden encara molt bones propostes per donar-te en aquest dissabte. Jo sóc la Raquel Camins i et demano que et quedis amb mi.
Tot el vespre i ja sé què és el que vols. No cal parlar-ne, no hi ha pressa, no sé ni on tinc el nom. I no sóc famós per la conversa, però per tu...